Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Correu, però del correu postal, del de tota la vida, d'aquell que fèiem anar abans, escriure'm un paper, ficar-ho dins d'un sobre, posar-hi el segell i enviar-ho i esperar resposta, que podia tardar doncs, uns quants dies, obrir la bústia cada dia amb aquella, bueno, amb aquelles ganes de rebre. Això sobretot quan eren bones notícies, les altres, els certificats d'Hisenda o de qualsevol altre punt, doncs ja saps. Però també ens arribaven pel correu postal. Doncs avui és el Dia Mundial del Correu. Ho és des de l'any 1969. La Unió Postal Universal va establir aquest dia durant un congrés celebrat a Tòquio, a Japó, el 14 de novembre. Va ser l'any 1969 i aquest any tenen un lema i és Units per la confiança, per un futur més segur i connectats. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que tenim una setmana per endavant d'aquestes maques i sobretot si te la pots muntar bé. El dijous és festa nacional, per tant és festa a tot arreu, i divendres, qui més qui menys, doncs ha intentat agafar-se un dia festiu per fer un cap de setmana llarg. Nosaltres no, ja t'ho dic. Jo estaré aquí divendres i et parlaré des de Lleida doncs, de tot el que passi. Però escolta, si pots, aprofita i ens escoltes, no ens deixes d'escoltar, ens escoltes a través d'internet si marxes molt lluny. I si et mous per la província de Lleida, doncs ens pots escoltar a diferents freqüències a tota la província de Lleida. En fi, comencem setmana, és dilluns 9 d'octubre del 2023, hores d'ara amb 23 graus i mig. Què t'he d'explicar ja d'altes temperatures? Què vols que et digui? Que no són les habituals, les normals per a aquestes dates? Ja ens ho han dit i ja ho hem explicat moltes vegades, però és veritat i els rècords no deixen de parar. L'Armando Álvarez m'enviava aquest cap de setmana la gràfica amb dies de més de 30 graus amb un octubre. Sí, hi ha hagut un any que en va haver 4, una, l'any 1985. Sí, hi ha hagut un any que en va haver 3, 1997. Sí, hi va haver uns 4 anys que en va haver 2, el 2004, 2012, 2013, 2014. I amb un dia de 30 graus, amb un mes d'octubre, doncs mira, l'any 48 en va haver un, el 52 en va haver un. I després, doncs, el 2006, el 2009, i el 2011, i el 2022, l'any passat. I aquest 2023, doncs, en portem 7. 7 en portem. 7. Pràcticament el doble que el mes que n'havia tingut més, que era el 85 en 4 dies. Això seguirà així o no? Demà ens ho avançarà l'Armando Álvarez, però ara el Said Esbai ens explica, de moment, què és el que podem esperar per avui. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, temperatures sense canvis significatius, encara altes, arribarem als 31 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar i vent fluix variable. Per a demà dimarts, temperatures sense canvis importants, encara amb 31 graus de màxima a Lleida, capital. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar i al llarg de la tarda, nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ara, en un minut, parlem de la plequet de Lleida que ha tingut lloc aquest diumenge. Parlarem amb el president de la FECOLLA, amb el Ferran Perdrix, sobre el tema de les temperatures, que suposo que ahir també ho van notar, però em passa ara l'Armando un gràfic, és que el que portem d'octubre, els 8 primers dies d'octubre, només hi ha hagut un dia que no m'ha arribat als 30 graus i ens vam quedar a 28. El dia 1, 34,1. El dia 2, 31,9. El dia 3, a 28. Però és que el dia 4, 5, 6, 7 i 8, 30,6, 30,9, 30,7, 30,8 i ahir 31,2. Vinga, va, comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria atracat amb un ganivet una oficina bancària de la Rambla de Ferran de Lleida. Segons la policia, els fets han tingut lloc cap a un quart d'11 del matí i l'atacant no ha ferit ningú, però sí que ha aconseguit emportar-se una petita quantitat de diners de l'oficina i, evidentment, haurà deixat un bon ensurt a totes les persones que hi eren dins. Aquest cap de setmana, èxit de moltes activitats. La Lleida Air Challenge, que tanca amb 5.500 visitants, un 30% més que la darrera edició, que recorda que es feia a final de primavera, a principi d'estiu, amb molta calor ja, la darrera edició. El Musiquem Lleida, que també ha tancat la edició 18 com a referent en cant coral i música en general. També hem de parlar de l'èxit de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. I aquest cap de setmana ja saps que ha tingut lloc la Plequet, ja vam estar parlant la setmana passada de que estava col·locat estratègicament, començant el fred, tot i que el fred no arriba, i després la Plec, doncs amb aquelles dates de final de maig. Aquest cap de setmana, una Plequet, que pel nom doncs pot semblar reduït, i realment a la pràctica ho és, perquè mantenir les infraestructures que requereixen ja la Plec doncs és una tasca titànica, però així tot estem parlant de prop de 5.000 persones que s'han donat cita aquest diumenge, ahir, per celebrar doncs aquest dinar amb amics, amb família, amb collistes, per entendre'ns. Parlem amb el Ferran Pèrdrix de la FECOLL. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, el fred no ha sigut el protagonista aquest any, eh?
No, que va. Tot al contrari, ja vam fer la pleca aquest any amb dates de juny, sí, que van ser molt caloroses, però no ens esperàvem que realment a l'octubre doncs tinguéssim un dia, diguem-li suaument primaveral, que ens acompanyés una jornada com aquesta, no? Realment, bé, estem contents.
És curiós perquè parlava amb persones que fa anys que anaven a la Plequet i algun em deia, diu, escolta, jo recordo una vegada anar amb màniga llarga, amb jaqueta a la Plequet, pues perquè va coincidir que va fer potser també més fred del que tocava, ahir més calor. Ferran, ahir prop de 5.000 persones, eh?
Bé, 4.000 i poc. Dóna'ns un parell d'anys o tres i arribarem a les 5.000. No pateixis.
No era per posar-vos més feina, perquè això ho hem parlat, Ferran, l'operatiu que hi ha al darrere de l'Aplec del Caragol de maig, el gran, és una barbaritat, i tu me l'has explicat més d'una vegada fora de micròfons, tot el que s'ha de tenir en compte i el fet d'ampliar comporta moltes coses. El tema de l'Aplequet ve a ser el mateix.
Bé, la plequeta és més intens perquè és un cap de setmana. El diumenge és el que veuen els collistes, no?, que arriben a primera hora i un cop més ho troben tot a la parcel·la, no? Troben les taules, les cadires, tot preparat, els proveïdors amb els camions perquè puguin anar a recollir la comanda. Realment, és fàcil, no?, celebrar la plequeta, però darrere hi ha una feina també molt, molt important. Penso que nosaltres el recinte l'agafem ja el dimecres, per començar-hi a fer-hi coses i ja ficar tots els cartells i totes les indicacions que fan falta, i el divendres estem marcant el terra i dissabte repartint tot el material. Vull dir que realment al darrere de tot això hi ha una feina molt important de molts voluntaris.
Déu-n'hi-do. Ferran, em deies, m'has dit, dona'm dos o tres anys i arribarem als 5.000 o més. Teniu llista d'espera ja també per la Plequet?
No és llista d'espera, però és que és una celebració que les colles comencen amb el nucli dur, que en diem nosaltres, no?, amb la gent més propera a la junta de la colla i les seves famílies i tal, i conforme van veient el que és, el boca a orella, fa que les colles comencin venint 10, 15, 20 i acabin doncs, amb 60 o 70 membres, no?, de la colla que participa a la plec. Aquesta és l'evolució natural que hem tingut els últims 10 anys, no? No hem anat a menys, hem anat a que han vingut més colles i les colles cada vegada ve més gent, no? De mica l'evolució és aquesta, per tant, la projecció a 2-3 anys, doncs ve a ser això, ve a ser intentar assolir 5.000.
Molt bé. Ferran, escolta, això ja ens ho vas avançar, l'any vinent hi haurà ampliació de la pleca, ja, això ja ho podem confirmar.
Sí, de fet, està feta l'ampliació l'any anterior, el que passa és que només vam aprofitar la meitat de l'espai que podíem encabir colles, no? Uh-huh. cert que les colles també necessiten una infraestructura pròpia, una posar-se al dia, de la gent que va dir que volia venir a la colla, la que ara hi poden anar, quan han passat uns anys en la llista d'espera, doncs s'ha d'ajustar una mica tot plegat, no? Clar. Però sí que és veritat que aquest any la previsió és que tot l'espai que tenim per poder acabar d'ampliar, doncs que l'ocupem tot i tornem a estar una altra vegada amb el cartell de complets i amb llista d'espera una altra vegada.
Molt bé. Doncs, si teniu intenció, presenteu ja la candidatura perquè us posin el més amunt possible de la llista d'espera. Això ja veieu que es va fent gran a poc, però s'ha de dimensionar amb seny i de manera controlada, però ho van fent. Des de la FECOLL treballen dur, treballen moltes persones al darrere, perquè, com bé deia el Ferran, jo crec que la frase que has dit és la més il·lustrativa. Escolta, arribes diumenge i t'ho trobes tot allí ja, i això no ve sol. Això és que hi ha molta gent treballant des de dimecres, i heu estat de la setmana passada. Ferran Perdrix, escolta, enhorabona, i a tots els companys de Junta, evidentment, a tota la gent que no veiem al darrere treballant des de la central de compres i molta gent que em deixo segur, enhorabona per aquest nou aplequet i ja suposo, home, ara deixareu passar uns dies, però ja començar a treballar per l'aplec.
No. Fem coses durant tot l'any. Ah, vale. Ara estem capficats en servícia, que és d'aquí 2 setmanes.
És veritat.
El 27 d'octubre aixequem la paradeta a la llotja amb una nova edició de servícia. I l'aplec, evidentment, ja anem pensant en noves idees pel proper maig. Però això de la FECOLL i els voluntaris...
No es para.
Doncs la veritat és que és molt cansat, però no es para.
Ferran Perdrix, enhorabona, una abraçada gran. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, com sempre.
Gràcies, Ferran. I escolta, que acabem amb una notícia econòmica, i és que la cooperativa Camp del Carràs i secció de crèdit han celebrat el seu 75 aniversari en un acte en el que es van reunir més de 700 persones entre socis, treballadors, clients i autoritats. El seu president, Benjamí Ibars, va dir que la cooperativa no només ha estat un motor econòmic per la comunitat, sinó també un símbol d'unitat i compromís treballant junts per portar aliments de qualitat a les taules de les persones. Per tant, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Si vols, no un cap de setmana perfecte, però ben a prop de la perfecció. Victòria en futbol del Lleida Esportiu i de la M femení. En bàsquet del Força Lleida, i en futbol masculí també del Mollerussa. De bàsquet del Força Lleida i també del Balàfia Volley, que va començar la temporada amb aquesta victòria. Sergi Tor. Un home feliç avui.
Sí, no, veritablement.
Home,
serà
un bon cap de setmana. Jo,
home, aviam, hi ha multitud d'esports i d'equips, el que hi va perdre, 4-2 a la pista del Noia.
Per això et dic pràcticament.
Però és impossible que hi hagi un que ho guanyin tots.
Sí.
Va perdre l'handbol femení, però donant la cara davant del líder, i va guanyar també el Robles Lleida de bàsquet femení. Per tant, és un cap de setmana,
Sergi,
veritablement molt bo.
El camp d'esports. Sí? Victòria d'aquestes que agraden.
Sí.
Es pateix molt. Ens guanyaven al minut 87.
Bueno, que és quan va marcar la penya.
I remuntada al temps de descompte, no amb un, no, amb 2 gols.
Sí. Amb 6 anys no hem vist cap remuntada i amb un mes hem vist 2.
Déu-n'hi-do,
Però tot té una explicació, És a dir, sé que seria molt fàcil apel·lar a la sort, seria molt fàcil dir, mira, van marcar 2 gols al final, però és la manera de jugar. És a dir, el Lleida Esportiu, quan repa el 1-2, és perquè perd una pilota a la frontal de l'àrea rival, que la perd Quadri, perquè intenta arriscar, la perd, no hi ha res, i clar, com que estem jugant tant a l'atac, ens van agafar la contra a la penya deportiva, que va arribar fins a la frontal de l'àrea, va fer una rematada molt bona i va ser l'1-2. Potser ja que hagués pogut fer més. Però hi ha un canvi important amb 1-2, que marxa Neider Lozano, que és el central, i entra Javi Soto.
O sigui, que l'entrenador reacciona al moment.
Sí, home, clar, en 1-88, sí. Però que era el més fàcil i el més previsible, el que fa tothom, enviar el central a davanter centre. No? Penjar pilotes
sí.
I a veure què passa, que habitualment no passa mai res.
Sí, normalment no
perquè
passa mai res.
Perquè el porter té la pilota frontal, els defenses també. Però canvia el central per Javi Soto i la idea és, sol podem remuntar jugant a futbol. I el Lleida fa 2 jugades per la banda dreta de combinació, que la penya no s'esperava això, perquè també ho va fer durant la segona part amb 5 oportunitats de combinació. i per això remuntem. Per seguir aquesta línia combinativa de jugar millor al futbol. El tercer gol és una obra d'art. És una obra d'art. I va arribar amb el moment. Però era la idea. No des de mig camp, vinga, pilota al punt de penal, que no passa mai res. I per això ja, darrere de l'èpica, darrere del temps, darrere de la gran eufòria de la bogeria que va haver, va ser una idea que és l'única que pot tenir el Lleida. Intentar jugar al futbol i fer 2-1, que també arrisquem molt, eh?
Es perdran partits, segurament, però, clar, la sensació és una altra història.
No, mira, amb el 80% d'entrenadors a Segona Federació, saps com hagués acabat el Lleida Penya Deportiva?
1-2 amb algun expulsat.
No, 1-1.
Ah.
Perquè el segon gol tampoc els marquen.
Tampoc, clar.
Perquè, clar, quan perd quadri la pilota, a 80 metres d'Iñaki hi havia un gran espai. Jugant amb 5 darrere, el Penya ja no ens arribava. Però nosaltres tampoc no haguéssim arribat. I allò hauria quedat 1-1. Si no, amb un córner hi ha alguna jugada. Però d'aquesta manera és molt més atractiu, molt més arriscat, però Lleida pot tenir aquesta idea. On arribarem? Com tu molt bé dius, no ho sabem, però ja tenim 15 punts.
I tant. 15,
eh? L'any passat teníem 15 al gener. No hem arribat ni al Pilar.
És que no, de moment, clar. Escolta...
No estem a l'octubre.
Es perdran partits,
clar,
i se n'empataran.
Sí, però fem una manera de jugar molt atractiva, molt arriscada, però molt bé. I diumenge, Badalona Futur.
Això sí. En parlarem a partir de 1:45 a la radiografia. Gràcies, Sergi.
Fins ara. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
10 segons i estem amb els amics de Kudos.
Si tu banco ya no te va... Ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Lleida. I ara és el moment del nostre assessorament legal. Sí, segueixes escoltant la ràdio, estàs a Herrera en COPE i sí, ja saps que els dilluns doncs tenim un advocat amb nosaltres en el que parlem de temes genèrics que et poden arribar a interessar ara o en el futur. I sempre va bé tenir aquesta primera pinzellada, però després acaba decidint d'anar-te'n, per exemple, a Q2 Consultors perquè et solucionin el tema o perquè te'l tractin de manera personalitzada. Q2 Consultors els trobes a internet a www.q2consultors.com, a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Però si ho vols més fàcil, una trucada de telèfon, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Anem a parlar d'un tema... Aquest tema és veritat que va sorgir quan tot l'embolic de la Federació Espanyola de Futbol, després de guanyar el Mundial de Futbol Femení, que és una cosa que esportivament s'ha de celebrar i molt, perquè costa molt de fer, i que ja sabeu que s'ha vist totalment empanyat doncs, pel tema del petó aquest consentit o no consentit, i això ja ens ho diran, i després si dimiteix o no dimiteix el president. Bueno, al final ha dimitit, però el que jo veig és que en el seu moment, el president li va prometre verbalment i de manera pública una renovació del contracte. Clar, després és veritat que ha dimitit, ha entrat una altra persona i com que no hi ha res escrit, com que no hi ha res signat, doncs ens fem els longuis. Val. Llavors, Josep Lluís Gómez, com a advocat, quines obligacions poden arribar a contreure i en quines situacions aquestes afirmacions verbals o aquestes contractes verbals?
Bueno, el supòsit era que el senyor Rubianes, quan encara estava al càrrec, va oferir al senyor Jorge Vilda, sí, també quan estava al càrrec...
Tampoc, ja no en tenim cap dels dos.
Cap dels dos. La renovació del contracte per 4 anys, per un sou de 500.000 euros sí, anuals...
Clar, a més ho va dir en públic, ho va dir el president, doncs escolta...
El que es discutia en aquell moment, al marge d'altres qüestions, és si aquesta oferta era vinculant o no era vinculant i quina base tenia, perquè alguns deien, no, és que això, si no és per escrit, no val, i a més, vostè, senyor Rubianes, no té competència perquè això és de competència és de la Junta Directiva. I la qüestió una mica és, i és prou important, és veure fins a quin punt els contractes necessiten d'una forma, normalment pensem que els contractes tots han de ser per escrit, i una mica l'abast d'aquestes converses que pugui haver. I la cosa no és una cosa menor, eh? Potser alguns dels nostres oients han sentit parlar del cas Orcel. El cas Orcel era una persona que tenia que ser un alt directiu del Banc de Santander, mm-hmm. i que això va sortir a tots els mitjans de comunicació, i de fet encara està pendent del Suprem, i que aquest senyor, per desdir-se el Banc de Santander, diguem-ne, li va reclamar una quantitat no gens petita, més de 40 milions d'euros. O sigui, fixem-nos la qüestió que el que pot donar de sí.
O sigui, representa que l'entitat es va comprometre verbalment a que ocuparia un càrrec directiu, per entendre'ns, sí. i després es va desdir.
Es va desdir, i aquest senyor havia deixat anar el seu càrrec anterior, bueno, i no solament verbalment, sinó que hi havia una sèrie de lo que se'n diu precontractes, o ell sostenia que hi havia... A veure, en primer lloc, perquè dos parts arriben amb algun tipus d'acord, diguem-ne, han de tindre capacitat per fer-ho. Això sí que està clar. Vale? Aleshores, després ja entrem en fases. Hi ha extractes preliminars, que a tot negoci hi és, jo pregunto el preu d'una cosa, l'altre m'ensenya les característiques, que no tenen cap mena d'efecte, és a dir, són una situació de tractes normals. Després hi ha una situació de precontracte, vale? No està massa definida quin és l'abast, però en principi en el precontracte ja hi són tots els elements essencials, ja hi són tots els elements essencials, que era una mica el cas del senyor Orcel, i que per tant ja és un contracte, i després ja hi ha el contracte pues, en si mateix. Vale? Però aquest contracte, la pregunta és, ha de ser formal, ha de ser per escrit?
Clar.
La resposta en principi és no. El contracte pot ser una qüestió purament verbal amb caràcter general, perquè nosaltres tenim un principi que és llibertat de forma. Una altra qüestió és que sigui convenient que les coses estiguin per escrit, no? Com sigui, dintre d'uns mesos tornarem a parlar de la loteria de Nadal,
sí,
i els desenganys que hi ha en què es comparteixen els dècims.
Tu vas dir, jo vaig dir.
Aleshores, vull dir, aleshores...
Ah, però Josep Lluís, ara quan dius que pot ser verbal... sempre ens aniria bé que tinguéssim un testimoni.
Bueno, diguem-ne que...
Perquè, clar, si tu i jo arribem a un acord i estem sols en una habitació...
Bueno, ens aniria bé algun tipus de prova, però una prova pot ser moltes vegades un WhatsApp, un correu electrònic, una gravació de veu d'aquestes que ens enviem a...
Ja tenim algo
correcte,
per escrit.
Un testimoni. En principi, ja dic, la qüestió és en principi la llibertat de forma. Inclús en aquest cas que parlàvem abans de Rubiales i el Bilda, en l'àmbit laboral se poden celebrar contactes, poden ser escrits o per paraula. O sigui, que en aquell cas d'aquí, tot i que en aquell cas eren deportistes professionals, però la idea és llibertat de forma. Excepcions, moltíssimes. És a dir, imaginem constituir una societat, imaginem constituir una hipoteca. Hi ha molts casos en què allò ha d'estar per escrit,
clar,
a més, a davant d'un notari, i a més, portar-se en un registre, no? Aleshores, hi ha moltes situacions d'excepció. Una altra qüestió és que, ja insisteixo, com a prova, com bé que estigui per escrit, com bé que hi hagi testimonis, com bé que hi hagi algun element, vale? Una altra qüestió serà que encara que estigui per escrit una cosa, que després hi hagi alguna clàusula que sigui nula, hi ha alguna clàusula que sigui fosca i calgui interpretar-la, pensem en temes bancaris, temes d'assegurança, que tot i que estigui per escrit també hi ha algun dubte, no? I després, bueno, pues, no, jo crec que a vegades l'error més habitual que hi ha, per exemple, és amb temes de compraventes de vivenda. La gent pensem que perquè el fet que hi hagi un contacte escrit i que haguem pagat fins i tot el 100% del preu, la casa ja és meva. I això no és ben bé així. El contacte de compraventa significa que un s'obliga a entregar una cosa i l'altre a pagar un preu. Però és aquell que arriba primer al registre de la propietat i en caràcter general, aquest que creixi. És a dir, que pot passar, excepcionalment, rarament, i podria haver un frau, que una persona vengui a la vegada a dos persones la mateixa cosa.
I que paguin les dues, clar.
Que paguin les dues. Inclús que no pagui una d'elles, però aquella, la que arriba primer al registre de la propietat, és, si hi ha bona fe, sempre estem parlant de bona fe, seria aquell que s'emportaria el gat a l'aigua.
Home, o sigui, si vens la mateixa cosa a dues persones, no sé si hi ha gaire bona fe.
No, per part del comprador.
Ah,
per part del comprador.
Però el venedor...
No, per part del venedor, sí, podria ser una estafa majúscula. Però vull dir-te que aquella persona que,
ja
que ha fet el contacte primer, que ho ha pagat tot i digui, això automàticament és meu, que... Cal saber que a vegades ni tant s'esclera amb aquesta formalitat, uh-huh. Això és així. És a dir, cada cosa té la seva eina, la seva mesura, i cal tenir-ho en compte. Ho dic perquè, clar, mentre jo arribo al registre de la propietat a la meva escritura, pot ser que entre mig em col·li un embargament, pot ser que hi hagi un frau, és a dir, cal matitzar les qüestions en cada cas. Però, en principi, la idea que ens hem de quedar és amb dues qüestions. Primera, la no formalitat és un principi general, i la formalitat seria una recomanació pràctica de cara a tothom.
Doncs ja ho veieu, en els casos, que són molts, en els que no ho tinc clar, què faig? Pues li pregunto al Josep Lluís Gómez o al seu equip, escolta, en aquest cas particular meu, com ho he de fer? Com és millor que ho faci? I ells t'assessoraran de manera totalment personalitzada. A q2consultors.com, a internet, a Balaguer, Viella, Barcelona, a Lleida, al Passeig de Ronda 57, i si no, el telèfon 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
Al punt que arribem a 3:15, ens hem de fer una aturada d'un minutet, i ara sí, hem de posar somriures a les cares de la gent amb ell, amb el Joel Carnicer.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con... Eran otros tiempos. Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim en marxa la setmana ja des de fa una estona i és el moment de posar-hi somriures a les cares de la gent que el dilluns té molt mala fama i tampoc s'ho mereix, eh? Ja saps que ho fem amb el Joel Carnicer des de l'espai Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Et va agradar aquesta,
eh? Oh, encantat, m'ha encantat. M'agrada perquè la gent va estar baixant, quan sortim nosaltres, va estar baixant el volum de dir otra vez.
Venga, ja està, bájale, el dels dilluns.
Bájale.
Però veus, només per riure-se'n, ja estem col·laborant a crear arrugues d'expressió a la cara.
Claro.
Igual no li caiem massa bé a la gent, també, després d'això.
Bueno, però potser ni bé ens pagui alguna coseta algo, no sé.
Bueno, escolta, que... Tècniques per trencar el gel. Ja sabeu que... Bueno, anem a ajudar amb curiositats, sí. Aquestes coses de... Com comences a parlar amb una persona que no coneixes i no saps si compartiu... hobbies o aficions comuns, doncs sempre hi ha algun tema recurrent, com per exemple...
Com per exemple que li pots dir, tu sabies que si dius les paraules adequades et pots tornar invisible? Ah, sí. Resulta que hi ha un llibre que és del segle XVII que es coneix com The Book of King Solomon Called The Key of Knowledge, que vol dir el llibre del rei Salomó, que és la clau del coneixement.
Ah.
Vale? Llavors, segons conta el llibre, et pots tornar invisible si recites aquestes paraules que diré ara.
A veure.
Però clar, jo no ho faré en un anglès de...
O sigui, tu no ho faràs bé i jo et seguiré veient.
Bueno, o millor no, a veure, a veure, ho provem perquè no ho he provat encara.
T'estic veient, de moment.
Stabon asen gabelum saneni noti enoval labonerem balametem valnon ticumel milegali juneneis e arma amorac esa seia soni genen barucaza acararas taracup bucarat carami.
Ja?
I
algo més.
I ja està?
I què té a veure l'anglès, si això no era anglès?
És com un llatí així.
Per això...
Llavors diu que...
Et bec.
No estic segur que em beguis, eh?
I tant que et bec.
Jo crec que no.
Ja ho sé.
Jo crec que no.
Ho has dit fatal, per tant et bec segur.
Que no. Llavors, clar, diu que això... diu que també diu... Hi ha un altre llibre, o sigui, t'has de comprar l'altre.
Que vale.
How experiments to be invisible must be prepared. Què vol dir? ¿Cómo deben prepararse los experimentos para volverse invisibles?
Ah, vale, que no ho havien fet bé.
Però ara ve la història divertida i és que...
Has de comprar un tercer llibre.
No, el tal Gabriel Harvey, que era un escriptor i erudito, diu que tenia aquest manuscrit en su haber, tenia el manuscrit, no? I, segons conta la llegenda, les últimes dècades de la seva vida va desaparèixer. Ja no el va veure ningú.
O sigui, que un dia el va llegir sense voler a casa... Es va fer invisible...
I ja està, va desaparèixer.
I el dia que va necessitar que un metge l'examinés perquè es troba malament, es va acabar morint perquè, clar, com que no el veien...
Clar.
Mare.
Això està bé, perquè...
Sí, tot... està perfecte.
Sí. Vale.
Bueno, va, que a la ràdio també ens equivoquem, i clar, això sempre ho grava algú, sempre, no sé què passa. T'ha passat alguna vegada que vols dir una paraula que la saps dir però no te'n surts? Canvies alguna lletra de lloc i per molt que la repeteixes no te'n surts?
És alguna vegada.
Doncs mira.
Nos vestimos ya de fiesta porque hoy es el día del blusa en Vitoria, una fiesta que se ha visto empañada por la acogida en la corrida de toros del banderillero el Ecijano, Mikel Añua. Efectivamente, el Ecijano, Guillermo Gutiérrez Ejea, el Ecijano, un banderillero de Espartaco, ha sido cogido de cierta gravedad.
Banderillero.
Mira, ya estás. Banderillero. És difícil.
Hosti, tu.
És difícil.
I aquesta?
Hay frío, cielo azul y sol. Esto me imagino...
Aquesta és... a veure, la informació meteorològica és el que és. O sigui, hace sol o hace frío, núvol, pluja, fa calor, fa fred. Clar, quan has de fer... ho has de dir molt sovint, doncs ho adornes una mica. Però si no t'ho has pensat bé abans... pasan aquestes coses.
Hay frío, cielo azul y sol. Esto me imagino que también sucede en Guernica y Bermeo, José Antonio Uriarte.
Hoy si os dijera que las aves de la Reserva de Urdebey tienen los huevos congelados, las aves digo, en Bermeo 4 grados de temperatura luce un magnífico sol, igual que en Guernica, que tiene un gradito más al sol, 5 grados.
Bueno, pero bueno.
Sabes.
Bueno, en Guernica, Bretes, ¿cómo tenemos la cosa?
Pues helada también, mucho frío.
5
grados de temperatura, cielos despejados y luce el sol.
Pero no los huevos.
Pero los huevos están bien calentitos en casa.
O sigui, el que li dóna
pas... De las aves.
El que li dóna pas diu, bueno, hombre, bueno, venga, ya... I en Bilbao, ¿cómo estamos? Clar, es pot adornar aquestes coses, però...
m'ha agradat molt que
penseu abans.
M'ha agradat molt... m'agradaria aplicar-la a la meva vida ara. Estoy hasta los huevos... De las aves.
Va, que ens acostarem a la una de la tarda i ho fem amb aquestes notícies que també són increïbles.
Sí.
Però que sí, que passen.
Sí, mira, a vegades a mi m'agrada explicar notícies, com aquella persona quan ens va trucar que va dir les notícies del reir-se. No obstant, a vegades també m'agrada explicar notícies, bueno... peculiars,
bueno,
és a dir, hi ha hagut una persona, perquè això sempre heu de pensar, darrere d'un article hi ha hagut una persona escrivint alguna cosa.
Sí.
Llavors, hi ha hagut una persona escrivint aquesta notícia. Una notícia que canviarà el devenir de la història de la humanitat. I l'ha escrit aquesta persona, no? I la notícia és: joven sale a comprar, i surt en mayúscules, flores amarillas, tornem a les minúscules, i descubre a vendedor pintándolas con mayúscules spray. O sigui, el titular més mal no pot estar. Joven sale a comprar.
A ver.
O sigui, jo com ho llegiria a la meva mena. Joven sale a comprar flores amarillas,
¿sí?,
y descubre a vendedor pintándolas con spray.
¿Y de qué color eran? Claro, bueno, no eran amarillas, vamos.
Ya os digo, el muchacho fue al mercado por las flores, pero quedó impactado al ver cómo el negociante las convertía en amarillas.
Claro, por arte de magia.
Exacto, por arte de magia.
Ya spray digo, mediante.
Exacto. y ya os, no, todo el rato la noticia dice que vendedor pinta con spray las flores amarillas.
Claro.
Es con... usuario reaccionando al vídeo de TikTok. Uy, todo el rato es ahí, sí, ¿no? ¿Qué significan las flores amarillas en Floricienta? Y dius, home, senyor... I és un diari mitjanament respectable perquè és un diari que es diu La República i és un diari de Perú. ¿Vale? Llavors, espera, que vegueu que m'ocurro i no només me quedo amb el 324, sinó que busco
notícies... Dius mitjanament respectable perquè per tu ha perdut la...
Home... És que, clar, amb aquest senyor li estan pagant uns dinerets o amb aquesta senyora per escriure la... No, però és una senyora, Elisa Cruz. Elisa Cruz. No és com l'altre que és de Kerry Caberga. Ah. No, no, és el Elisa. Elisa Cruz.
Bueno, pues res. Anava a dir, oloreu-les abans les flors a veure si en lloc de olor a flor fa olor a pintura.
Esprai! Segons la, aquesta senyora cridant, no?
Déu-n'hi-do.
Vale.
És que potser no li havien arribat. I llavors va dir, mira, escolta, què faré, perdre una venda?
Doncs, ni hablar,
no.
Ni hablar.
No, no.
Total, se van a morir igual, no? Pues ja està. Vale, notícia del 324, que ja sabeu que cada setmana últimament m'estan donant la vida, perquè s'han tornat molt trapelletes. Sembla que algú del 324 deu estar escoltant el programa i deuen dir, posem-li una...
Vinga.
Una notícia a la setmana amb aquests dos per això, no? Perquè, digue'm, no pot ser, cada setmana trobar alguna cosa. Vale, diu... Una dona recupera el pols mentre la preparaven per a la vetlla al tanatori a Saragossa.
Uf.
Però espera't.
Però espera. O sigui, a veure, si l'estaven preparant, és que l'havien donat per morta ja feia molta estona.
Correcte. Llavors...
Recupera el pols, no, és que no l'havia perdut.
No, però això és veritat que a vegades li passa a la gent gran, que perden el pols.
Ala, calla, home.
Que en sèrio, que els hi passa, que els metges no troben el pols o el que sigui, i després, bo, se tornen a aixecar. Llavors, resulta que... Era una dona de 90 anys que ha mort oficialment dues vegades en 24 hores.
Ah, va morir després.
Al cap de 24 hores va morir.
Vaja, home, pobra dona. O sigui, fa tota la feina de tornar...
Torne per a tornar, va dir... Pues no, a lo millor s'està més bé allí, no? Diu que a vegades passen que els metges, segons... Diu que tampoc... Els metges expliquen... O sigui, el 324 s'està quedant molt a gust. Els metges expliquen que situacions com aquestes són excepcionals, però admeten que són factibles en alguns casos, com el d'aquesta persona. Això va passar el 18 de setembre a les 11:30.
Quin ensurt, no?
Sí. Diu que es va perdre el pols, com que no tenia ni pols ni respiració, se'n va certificar la mort.
Oh, clar.
Al cap d'unes hores, com estableix el protocol, el cos va ser traslladat al tanatori. Un cop allà, tanmateix, la persona que el preparava per a la vetlla va detectar que tenia una mica de pols i va trucar al 061.
Una mica, una mica.
Al cap d'unes, diu, la dona va ser retornada a l'hospital, presentava una situació de coma no reactiu profund, de la qual aquesta vegada ja no es va poder recuperar.
Ah.
Quan no feia 24 hores que s'havia certificat la mort, l'hospital va oficialitzar la defunció per segona vegada.
Vale.
Fons del centre hospitalari expliquen que han acompanyat els familiars de la dona en tot moment i que han obert una investigació interna.
Vale.
Els fets són investigats, aquí ve lo divertit, per un grup d'homicidis de la Policia Nacional, els quals han descartat a l'agència EFE que hi pugui haver responsabilitats penals.
Ah, no sigui
clar,
cas.
Clar.
Bueno, Déu-n'hi-do. Escolta, acabem amb alguna una mica més... Anava a dir més floral, no? Que el floral ja l'hem
floral
fet.
Floral ja l'hem...
No tan tètric, va.
No...
Abans d'arribar
sí,
a la una.
Vale, doncs pues venga.
Que no sigui una vivència teva.
Vale, va, doncs pues una... L'altra me la guardo per la setmana
vale.
Que ve. 15 jugadors de l'expedició de Las Palmas a Sevilla perden l'avió per una badada. Segons el 324. Resulta, jo us explico, no cal que llegeixi l'article, ja us ho explico.
No,
resulta que va jugar al Sevilla a Las Palmas, un partit que va quedar 1-0 a favor de los hispalenses. I un jugador va dir, fem un cafè mentre no surt l'avió.
Ah, pues venga.
I van dir, vamos allà, no?
Clar.
I llavors van anar a fer uns quants, però clar, va començar que volien a un de dinem uns quants i la dius que deu aquí, venga, va. I van anar 15 amb una cafeteria de l'aeroport a fer el cafè. Què passa? Que aquest cafè va sortir molt car perquè l'avió va marxar i va deixar els 15 jugadors de
Home,
Las Palmas allí.
No devien d'escoltar ni els altaveus, aquest criden al final. O potser ja no et criden.
Bueno, no. Alguna vegada criden
el
nom.
Tal
no,
està
però
a punt de
alguna vegada criden el nom, eh?
Ah.
Senyor tal...
A ver, los 15 futbolistes, por favor.
Pues van dir, aquí estàvem fent cafès i es van perdre, es van quedar...
Els avions surten a l'hora, i ja està. I si no, mira-te el rellotge.
Correcte.
Joel Carnicer, que ens plantem a la una. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que amb 30 segons ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. I després hi tornem al migdia de Copelleres, dilluns. Ens acompanyarà el Joan Ramon González, als bocins d'història, i a partir de 2:15, com ja t'havia dit, parlarem d'esports a la radiografia, amb moltes victòries aquest cap de setmana, alguna derrota també, però amb bons resultats globals dels principals equips de la zona de Lleida. Ho farem aquí, al migdia, a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy estamos contando una nueva guerra que deja en 48 horas más de 1.200 muertos y miles de heridos que se reparten entre Israel y la Franja de Gaza, la gran mayoría civiles. Guerra es la palabra que han empleado desde el gobierno israelí y con esa premisa su ejército está llevando a cabo la operación Espadas de Hierro. Se trata de una tremenda ofensiva sobre Gaza en la que el ejército israelí ha atacado y sigue atacando desde el aire más de 500 objetivos de Hamas. Tampoco se descarta una incursión por tierra en las próximas horas. Es la respuesta brutal al también brutal ataque que iniciaron el sábado de madrugada milicias terroristas de Hamas. Una acción inédita en la que tomaron parte miles de hombres armados que fueron entrando a Israel una vez que derribaron la valla metálica que sirve de frontera en Gaza. Incluso atacaron por aire, utilizando parapentes con motor. Miles de cohetes contra diferentes ciudades israelíes, principalmente Tel Aviv, han completado el ataque. El objetivo de Hamas era provocar una matanza y el secuestro de civiles, y lo han conseguido. Se cuentan por centenares los desaparecidos, entre ellos dos ciudadanos españoles, según ha informado ya el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los escenarios del terror son un festival de música que tenía lugar en el desierto y los kibbutz, los asentamientos agrícolas cercanos a la frontera donde viven familias enteras. A esta hora todavía se están produciendo escaramuzas y tiroteos en toda esa zona. La respuesta de Israel está siendo sin miramientos. El objetivo de los misiles israelíes son centros de Hamas ocultos entre bloques de viviendas, así que muchas de las víctimas de los bombardeos están siendo también civiles. La Franja de Gaza, para que te hagas una idea, es una estrecha franja de terreno donde viven casi 2 millones de personas en apenas 360 kilómetros cuadrados. Mira, la provincia española más pequeña es Guipúzcoa y tiene 2.000 kilómetros cuadrados. Gaza es casi 6 veces más pequeño y, como te decía, tiene 2 millones de habitantes. Israel acaba de ordenar el bloqueo total a Gaza, lo que afecta al suministro de luz, agua, alimentos o combustible. Lo que ha ocurrido deja en evidencia un tremendo agujero del Mossad, el todopoderoso servicio de inteligencia israelí. En pleno siglo XXI, su eficacia se basa en el control de las telecomunicaciones y ciberespionaje, elementos de los que jamás ha prescindido para mantener en secreto un golpe que, según los expertos, se vendría preparando desde el pasado mes de agosto, porque un ataque de este calibre y con esta logística no se planea de la noche a la mañana. Por eso existe la sospecha de que Irán está también detrás de esta operación terrorista. Las profundas diferencias entre suníes, a los que pertenece Hamas, y los chiíes, que son principalmente de Irán, se superan solamente por su odio a Israel. ¿Qué ha pretendido Hamas con este ataque? Bueno, pues eso no está claro. Pero el conflicto llega cuando Israel había empezado a destensar sus relaciones con países árabes, sobre todo Arabia Saudí, enemigo a su vez de Irán. Llega también en el contexto de la guerra de Ucrania, que protagoniza Rusia, aliado de Irán. Mientras Estados Unidos ahora podría verse obligado a dividir su apoyo entre Ucrania e Israel, lo que podría beneficiar a Putin. Lo sé, es una cosa de locos, pero es real. Todo está conectado con una peligrosa fragilidad y en cualquier momento todo puede saltar por los aires, o mejor dicho, todo acaba de saltar por los aires. Pues pendientes de todo lo que pasa allí en Israel y en la Franja de Gaza, pero también de otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y asuntos también importantes, Pilar, el gobierno tramita ya los indultos a los ex altos cargos socialistas condenados por el fraude de los ERE. A la cabeza de estos indultos, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Todos fueron condenados en firme por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos después de que el Supremo ratificase la sentencia dictada hace un año por la Audiencia Provincial de Sevilla. Y al menos 362 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas cuando intentaban llegar a las costas canarias a bordo de 5 embarcaciones. 11 de ellos son menores de edad. Los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana han expresado su apoyo al comunicado de los obispos de Canarias, en el que denuncian la indiferencia de los políticos europeos y piden una acogida digna e integral para los migrantes. Piden superar también la fobia al extranjero y la solidaridad de las demás comunidades autónomas, ya que subrayan que Canarias no puede afrontar sola esta contingencia. También contamos, Pilar, que la economista estadounidense Claudia Golding es la nueva Nobel de Economía. La Academia Sueca distingue con este galardón su investigación en la brecha que sufren las mujeres en el mercado laboral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España se concentra con problemas en la delantera.
Tenemos que jugar el jueves contra Escocia y el domingo contra Noruega. Son partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Ayer fue baja Jeremy Pino y hay dudas, Miguel Ángel Díaz, sobre el estado de salud, el estado físico del barcelonista Lamine Yamal.
El futbolista está en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Parece que terminó el partido ayer con algunas molestias físicas, pero la federación cuenta con él. Será sometido a pruebas para descartar si tiene que marcharse de la concentración. Por otra parte, recordemos que después de la lesión de Jeremy Pino, ayer Luis de la Fuente convocó a Brian Zaragoza, el futbolista del Granada, y Ansu Fati, la cara nueva, la de Sancet. Los regresos, los de Oyarzábal, Fran García y Jesús Navas. A las 7:30, primer entrenamiento será abierto. España empatando ante Escocia y ganando a Noruega, estará en la Eurocopa.
Y en tenis, buena noticia, Paula Badosa citada por España para volver a jugar. Xavi Laso.
Vuelve la tenista catalana, vuelve Paula Badosa después de estar unos meses fuera de las pistas, y lo hará para las finales de la Billie Jean King Cup, que se disputarán en Sevilla entre el 7 y el 12 de noviembre. Lo ha anunciado así la capitana de la selección española femenina de tenis, Anabel Medina, en una convocatoria que estará también formada por Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Marina Bassols.
Y hoy se completa la jornada en segunda división. Si gana el Español, en Villarreal va a ser líder en solitario. El otro partido es el Elche Andorra.
Pues con todo esto y muchas más cosas, aquí en Mediodía hasta las 4 de la tarde.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Pràcticament tenim 7 minuts per sobre de la una. Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia a COPE Lleida. Començant setmana, avui dilluns 9 d'octubre del 2023, una setmana amb un dia festiu, el dijous, dia 12 d'octubre, i qui pot, doncs s'agafa el divendres també i converteix el cap de setmana en llarg, perfecte. Nosaltres sí que t'acompanyarem divendres a les 12:20 des de Lleida fins a les 2, i que si no pots marxar o no pots fer el cap de setmana llarg, no és cap problema, ens escoltem igual, però si marxes, que sàpiguis que si et mous per la província de Lleida ens pots sintonitzar igualment, i si te'n vas més lluny, doncs ens pots escoltar a través d'internet. Vinga, que tenim 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Arribarem avui a 30, perquè dels 8 primers dies a tots hem passat de 30 menys un, que va ser el dia 3 d'octubre, que ens vam quedar 28. No ho sé, li preguntem al Said Desbai a veure què és el que ens espera pel que queda de dia també de cara demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, temperatures sense canvis significatius, encara altes. Arribarem als 31 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar i vent fluix variable. Per a demà dimarts, temperatures sense canvis importants, encara amb 31 graus de màxima a Lleida, capital. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, i al llarg de la tarda, nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que nosaltres farem una pausa ràpida i de seguida estem parlant, doncs, dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Ja sabeu que són temes, doncs, de casa nostra, però de... bueno, anava a dir de fa molt temps. Poden ser de fa molt temps o pot ser de fa 4 dies.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
COPE Lleida. I els dilluns ja sabeu que ens agrada també fer una mica de història, els bocins d'història, fem trossets, petits, de la història de casa nostra. De casa nostra no és necessàriament de la ciutat de Lleida, sinó del territori lleidatà. I avui us asseguro que del que hem de parlar és un punt que jo crec que hores d'ara potencialment és important a la ciutat de Lleida, però ho és potencialment, però crec que ho hauria de ser i té les virtuts per ser-ho. En fi, de parlar de tot plegat, perquè al final és qui t'ho ha d'explicar, és el nostre amic i col·laborador, el Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí esperant aquest pont que tenim al
sí?
final de setmana, però
sí,
com
sí,
és
sí.
al final no ens ha tocat a nosaltres.
No t'ha tocat aquest, amb dilluns. Aquesta setmana no,
Exactament. Encantat de treballar per la COPE i per la gent que ens escolta i, per tant, cap problema.
Molt bé.
Un plaer.
Bueno, una coseta abans de començar, perquè estem, sí, una setmana així tonta, però és que estem a una, dos, tres setmanes del Dia de la Seu Vella. O sigui, a Lleida hi hauria d'haver tres dies principals: el dia de les festes majors, de la festa major de maig, perfecte, les festes de tardor, que té la patrona allí però que no se li fa res, pobra, però bueno, la patrona, festes de tardor i Sant Miquel, perfecte, i el tercer dia jo crec que hauria de ser que això tot els ciutadans ho hauríem de tenir clar, és el Dia de la Seu Vella. La Seu Vella té un dia de la festa de la Seu Vella. Ho organitzem des de l'Associació Amics de la Seu Vella i és el 29 d'octubre aquest any, diumenge 29 d'octubre. En parlarem en el seu moment, però ho dic perquè la gent es vagi reservant aquella data. És tot el matí de diumenge, amb moltes activitats, i un d'aquells dies per escolta, gastar-lo caminant i descobrint racons de la Seu Vella que potser no coneixies.
Ha fet molt bé, Ricard.
Clar.
Ha explicat molt bé, tant de bo la gent s'ho faci tant seu, i també pot ser com l'Aplec és l'altra gran festa que tenim a Lleida.
També, però... és que clar, tenim uns quants dies macos, Lleida?
Sí. L'Aplec és multitudinari, i el Dia de la Seu Vella puja gent, però encara no és tan multitudinari. Molta gent encara dubta de quan és.
Sí.
Doncs l'últim diumenge d'octubre sempre. Aquest any és el 29, però sempre és l'últim diumenge d'octubre. Quan canvien l'hora, més fàcil no podem
tenir. És veritat. Ai, sí que ara ve el canvi d'hora. En fi, en parlarem la propera setmana i la següent, perquè no només hi ha actes el dia 29, sinó que la setmana aquella, la prèvia, doncs hi haurà força actes també culturals, però en parlarem llavors. Avui Joan Ramon González... bueno, mira, justament, parlant d'això, parlem de l'altre turó.
Correcte. Parlem de l'altre turó, de l'altre tossal, que m'agrada més reivindicar la paraula tossal,
sí.
Perquè els tossals són aquells testimonis geològics que tenim a tota la plana de Lleida, que per la seva alçada, la majoria no ha pujat el rec i, per tant, mantenen el que seria la vegetació natural del territori sense el rec, una vegetació estepària, res seca.
Sí, la que pot sobreviure. Que, sí.
Sí, sí, que també té la seva gràcia. Quan vas amb un tossal i puges l'olor als timons, a la farigola, tot això és molt agradable, però per viure d'això seria complicat. Per tant, hem de pensar que si no tinguéssim el rec que sempre hem tingut i que ha fet l'horta, doncs el territori nostre seria com els tossals. Dels tossals, tots són diversos els que tenim, el tossal de la Nora, el tossal de Moradilla, el tossal de Pedrós, però ara resulta que tenim dos turons. El primer que es va posar de moda com a turó va ser el de la Seu Vella i el segon s'està també reivindicant més la paraula turó, que és el de Gardeny. Mm. Evidentment, tossal i turó són sinònims, no cal anar més enllà. El que passa és que turó és més genèric en català, estàndard, i sobretot barceloní, i tossal és més nostrat. I, per tant, ja que els tossals solament els tenim aquí, doncs crec que val la pena començar a parlar també del tossal de la Seu Vella i el tossal de Gardeny. I com has dit molt bé, ara parlem de l'altre tossal. Veritablement, si per un moment penséssim que Lleida no tingués la Seu Vella, no tingués el turó de la Seu Vella, el gran tossal i el gran monument que tindríem seria Gardeny. El que passa és que, clar, li té una competència brutal que és tot el conjunt de la Seu Vella. I Gardeny, per tant, sempre queda com el petit, el secundari.
Bueno, això una cosa i l'altra, perquè tampoc l'han cuidat gaire, eh?
També, tots. No, però si no han cuidat el tossal de la Seu Vella ni el castell, no diguem pas el de Gardeny, que com a segon pues, sempre queda més. És el cavaler, diguem, de l'herència. I, per tant, si el primogènit ja té problemes, no te dic pas l'altre. Doncs, de totes maneres, des de l'Associació Cultural Castell de Gardeny, que ja fa uns anys que comença a rotllar i reivindicar també la importància d'aquest tossal per la cultura i el paisatge de Lleida, l'any passat, la diada que es va fer a l'abril, exitosa, es va inaugurar una mostra que probablement molts dels que ens escolten van tenir oportunitat de veure-la i que ha estat al propi Gardeny pràcticament durant tot l'estiu, fins fa escassament una setmana. I ara aquesta mostra, que són 13 plafons, que s'explica tota la història del tossal de Gardeny, des dels seus orígens fins a l'actualitat. És bastant fàcil de llegir, molt gràfica, i actualment està instal·lada durant tot el mes d'octubre al claustre de la Pensativa del Rectorat de la Universitat de Lleida, amb una col·laboració que es fa a la Universitat de Lleida. En aquests plafons s'explica breument el que és aquest tossal de Gardeny, que des d'allí es veu com a complement a la Seu Vella, sempre com a complement de la Seu Vella, i precisament per això el nom de l'exposició és Gardeny, testimoni de la història de Lleida, perquè tota la història de Lleida ha passat també per Gardeny, i part de la història de Lleida sense Gardeny seria diferent, no s'entendria. Per tant, aquesta és la importància que té aquest tossal tan nostrat i a vegades tan oblidat. En principi, recordar que com a tossal, pròpiament dit, és bastant atípic, perquè la majoria dels tossals tenen una forma cònica o una forma de muntanyeta. El de Gardeny és molt pla, molt pla, molt pla i molt llarg. Són quasi bé un quilòmetre i mig des de la punta d'on està el castell fins a l'extrem més occidental, que dona a sobre de l'altre tossal que ja ha passat el bypass de l'AVE, que és el tossal de Canyelles, on està el monestir de les Carmelites, on estan les caneres municipals. Sí. Aquell altre tossal que està a l'altra banda. Per tant, des de punta a punta és quasi un quilòmetre i mig.
No, té moltes possibilitats. Hi ha molt lloc allí.
Sí, hi ha una esplanada brutal, molt ampla també. Aquest tossal és degut a aquesta forma perquè si bé originalment la terra de què estan fetes els tossals, que són les arenisques, la roca del país, els gresos, tècnicament, i les margues o les argiles, que se van alternant en capes com un pastís, capa de margues, capa de gres, capa de margues, capa de gres, és el que forma el nostre subsol, que és el que es va depositar fa 30 milions d'anys en el que era aquesta depressió on es trobem ara, que era com una mena de clot, no, una mena, no, era un autèntic clot, on s'anava depositant aquests materials que venien de les muntanyes del voltant, muntanyes que ara ja no existeixen, i que això es va començar a erosionar a partir de fa un milió d'anys aproximadament, instal·lant-se la xarxa fluvial actual, quan el Pirineu ja va començar a créixer, i d'aquest subsol queden aquests tossals. Però abans de que s'erosionessin, moltes vegades aquests rius arribaven a passar per sobre d'algunes d'aquestes zones, i precisament el de Gardeny a dalt de tot té restes de lo que era la primera llera del Segre, és a dir, que fa uns 60.000 anys el riu Segre passava per on està actualment Gardeny. Després va baixar a cotes inferiors i allò va quedar ahí penjat, aïllat. No se va erosionar perquè les graves que havia deixat el riu a sobre d'aquella sedimentació que després ha estat el tossal, va endurir-lo i va impedir que s'erosionés com d'altres llocs. Per tant, això fa que tingui aquest perfil tan peculiar, tan diferent, precisament, per exemple, el de la Seu Vella, que és molt més piramidal, i això fa que tingui també aquestes connotacions tan diferents. Després, des del punt de vista geogràfic, està a un quilòmetre i mig, també, del turó de la Seu Vella, però està fora sempre de la ciutat, sempre ha estat a ponent de la ciutat. Però aquesta posició, amb aquesta esplanada, ha fet que hagi jugat un paper important en la història militar i de la història de Lleida. Concretament, les primeres referències que tenim de que se va utilitzar el Tossal de Gardeny per tenir campaments militars ja és en època romana, en el segle I abans de Crist, en plena època la guerra de Sertori, que ara no entrarem en detall a explicar-la, tenim per primera vegada una referència de que un dels exèrcits contendents va atacar a l'altre que estava acampat a Gardeny, deixant de banda la ciutat d'Ilerda. Estem parlant de l'any 78 abans de Crist. Però potser quan és més protagonista Gardeny és a l'any 49 abans de Crist, en la batalla d'Ilerda, en la que César arriba a la ciutat, bueno, arriba a la ciutat, arriba al voltant de la ciutat, acampa a lo que seria l'actual Mariola, i veu que els campaments dels seus enemics d'aquella guerra civil que tenien els romans, els campaments dels pompeians, estan en Gardeny i la ciutat està en mans d'ells. Llavors, se li acut des de la Mariola intentar atacar el tercer tossal que tenim a Lleida, que és el Puig Bordell o la Serreta, el que està sobre de l'Escorxador, que aquest sí que encara és més desconegut, i que, precisament, si l'hagués conquerit César, hauria tallat la comunicació entre el campament dels pompeians que estava a Gardeny i la pròpia ciutat que també la tenien ells. Va fracassar en aquest atac, els pompeians en aquest sentit van aconseguir imposar-se, però a partir d'aquí la guerra, aquella batalla, té un aire diferent perquè els pompeians no s'acaben d'atrevir a quedar-se allí, tenen por de César, i acaben marxant pel pont de pedra cap a l'altra banda del riu, intentant anar cap a l'Ebre, però César, amb una d'aquelles jugades mestres, diguem-ho així, passa el riu pel nord, prop de Balaguer, baixa amb tota la cavalleria molt ràpidament, els altres, segurs de que com controlen el pont del Segre no passarà per allí César, un dia que estan acampats probablement per la zona de l'actual Llardecans, entre Llardecans i Maials, se troben al dematí que César els ha barrat el pas perquè ha vingut ràpidament i llavors a partir d'aquí comencen a ficar-se nerviosos i s'acaben rendint sense fer més batalla. Aquesta batalla d'Ilerda, coneguda a tot el món romà per aquesta circumstància de que és la primera que guanyava César en aquesta guerra que va durar més de 5 anys entre ell i els partidaris contraris. Ell era el del nou règim, podríem dir, el més d'emperador, de César autoritari, en contra del que representava Pompeu, que era la vella república, que ja també estava molt caduca. Però les coses van canviar després, quan va morir César, però bueno, ara no entrarem en aquests detalls. Però el fet és que per aquella batalla, que Gardeny va tenir aquest paper important, els romans van situar Ilerda en el mapa, perquè molts de Roma, clar, quan les van dir que César havia guanyat una batalla allà en Hispània, en Ilerda...
Però on és això, no?
Ilerda. Exactament. I per això se va acuñar una expressió que era Ilerda envidies. Quan un romà volia enxegar a pastafang amb un altre romà, i deia Ilerda envidies. Vés-te'n a veure Lleida, que no sé on pare, però que està molt lluny, i deixa'm tranquil, no? Per tant, és una manera com Ilerda va entrar en la història.
Déu-n'hi-do.
A partir d'aquests moments, continua aquest paper de campament militar Gardeny i saltem pràcticament més de 1.000 anys i anem a Alfons el Batallador, el rei d'Aragó, que després d'haver conquerit Saragossa l'any 1118, intenta, seguint la vall de l'Ebre, cap a la Mediterrània per barrar fins i tot l'expansió cap al sud dels comtats catalans. I així el regne d'Aragó s'hauria estat molt més fort des del principi. Arriba a Lleida, instal·la el seu campament l'any 1123, i aguanta un parell de mesos intentant conquerir l'Arida, que era musulmana, però llavors el caïd de l'Arida s'alia amb el comte de Barcelona, els dos, en contra del rei d'Aragó, que estava aliat amb altres de Castella i acaben tenint de marxar-se. Si hagués acabat conquerint Alfons el Batallador l'Arida, probablement doncs hauria estat molt diferent la història, és a dir, que l'Arida no hauria estat Lleida, sinó que hauria estat l'Arida definitivament, i potser ara pues, estaríem parlant més castellà que no català, etcètera, etcètera. Però la història no va ser així, per tant, va fracassar en aquell intent i que sí que, veritablement, 25 anys després, Ramon Berenguer IV i el comte Ermengol d'Urgell munten el seu campament a Gardeny i durant 6 mesos tenen assetjada l'Arida i definitivament ara sí que caurà en mans cristianes. A partir d'aquell moment, del 1149, l'Arida ja passarà a ser Lleida i entra en la història que ja tenim més coneguda. Llavors, Gardeny tindrà també el paper aquest de complement de la defensa de la ciutat perquè en el setge que han fet el comte de Barcelona i el comte d'Urgell, entre altres senyors que han vingut del Pirineu a ajudar-los, han vingut també un estol de soldats guerrers que eren molt famosos en aquells moments per la seva valentia, que eren els templers. Els templers, que era com una mena de força de xoc que tenien en els exèrcits cristians, han ajudat tant a Ramon Berenguer IV que els hi dona Gardeny i tota l'horta que hi ha al seu voltant, que era la gran riquesa que tenia Gardeny.
Caram.
Per tant, a partir d'aquells moments, els templers s'instal·len a Lleida, fan una casa forta amb una església del segle XII, que seria de les més antigues també del país, envoltat per una muralla, i des d'allí, durant tot el segle XIII, els templers faran el que ha fet sempre, pues, viure el millor que podien, aconseguir obtenir rendes de les seves terres i anar fent les comandes que tenien com a...
Joan Ramon, m'estàs parlant del castell de Gardeny? Del castell templer de Gardeny, és això el que van construir?
El castell templer, sí, sí.
El castell templer.
És una joia d'arquitectura de finals del segle XII i del segle XIII. Sota Gardeny depenien altres comandes, com era la de Corbins, que també havia templers, Torres de Segre o Barbens. Per tant, era un territori molt extens i que, d'alguna manera, la capitalitat l'exercia Gardeny. Però aquesta força que van arribar a tenir...
Perdó, estem al segle XII, segle XIII, em dius, eh?
Sí, 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 correcte.
Tens 2 minuts, no sé si avançarem gaire segles, eh?
Pues acabarem amb els templers.
Vale.
Així ja parem.
És un bon moment per fer la parada.
Al segle XIII està en crisi l'ordre del temple perquè, com tenien tants calés, han començat a deixar a vegades no, eren uns prestamistes, era com un banc de l'època, i el rei de França ha demanat molts diners als templers, que també s'han acunyat, i ara no parlarem de l'origen dels templers, en el que serien les creuades. I se li acut una solució per solventar els deutes. Si acaba en l'ordre del temple, doncs els deutes més seran perdonats perquè no vindrà ningú a reclamar-los. Mm. Llavors comença a fer-se una campanya en contra dels templers, que si són, bueno, de tot el que se pot dir d'aquesta guerra bruta que ara a vegades també sabem, el papa salia amb el rei de França i acaben aprovant la dissolució del temple. De manera injusta, perquè molts templers, evidentment, havien fet una vida monàstica exemplar i Gardeny, concretament, així es va ser. De fet, el rei d'Aragó intenta per tots els mitjans que els templers no siguin abolits, però al final no li queda més remei que acceptar-ho. I a principis del segle XIV, cap a l'any 1315, els templers ja deixen d'estar. Llavors, totes les propietats dels templers passen a un altre ordre militar, que són els hospitalers, els quals veuen com pràcticament de la nit al dia dupliquen el que seria, si no tripliquen a vegades, les seves possessions. A vegades m'agrada fer la comparativa de abans, quan hi havia tants bancs que se fusionaven i cada banc tenia les seves oficines bancàries, les oficines bancàries les assumien els bancs que les agafaven i llavors pràcticament tenies una oficina a cada cantonada. Ara això ja és un somni passat, no? Mm. Doncs als hospitals els va passar una mica això. Si abans tenien 2 castells, ara representa que tenen 5 o 6 de cop i volta perquè tenen tots els 2 temples. I el de Lleida va ser un dels que van afegir-se al seu patrimoni. I això va fer que, d'alguna manera, el castell de Gardeny fora un castell singular, perquè com els hospitals tenien tants castells, a Lleida es van limitar a explotar les terres i no van fer cap obra en el castell de Gardeny. Per tant, es va mantenir tal com l'havien fet els templers fins pràcticament al segle XVII, que és quan se modificarà per les guerres modernes, que això ja ho parlarem en una altra ocasió.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que té més història de la que sembla el turó de Gardeny. De fet, et diria que a nivell de història va començar abans a tenir activitat el turó de Gardeny que no pas el turó de la Seu Vella.
Bueno, sí, la primera documentació que tenim clara és aquesta de les guerres sertorianes, que no afecten directament a la ciutat. La de César, la de l'any 49, no, perquè també Ilerda està citada a la ciutat i juga el seu paper amb el pont de pedra. Per tant, ja estan en un 50-50 en aquesta importància.
Val.
I, evidentment, l'època d'Andy Billy Mandoni, que estarien a la ciutat d'Irtirda, que estaria on està el Turó de la Sovella, de Gardein sí que no s'han trobat restes ibèriques, per tant, probablement allí sí que els Ilergets no tenien res, però les batalles que van fer Andy Billy Mandoni van ser fora de l'entorn d'Irtirda, perquè inclús la batalla final, el 205, sembla que va ser per la zona de prop del riu Gallego, prop de Saragossa. Per tant, sembla que la cosa, sí, de fet, Gardeny i Lleida i Lerda entren en la història pràcticament de la maneta al segle I abans de Crist.
Bueno, doncs res, 20 segles, quasi res, 2.000 anys d'història. Nosaltres ens hem aturat al segle XII-XIII avui i seguirem parlant de Gardeny més cap a l'actualitat. Sí. Joan Ramon González, com sempre un plaer, gràcies, que tinguis bona setmana.
El mateix, i felicitats a les Pilars i a totes les pilariques també, que ho celebrin. I els aragonesos, que són els veïns que tenim aquí al costat, recordant aquest Alfons el Batallador, que per una banda quasi bé ens fa semanyos als Lleida, però que no va sortir-se'n. Gràcies.
Gràcies, Joan Ramon. A punt d'arribar a 2:15, ens aturem un minut i obrim la radiografia, que hem de parlar d'esports.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona. Y 13, un año más, se traslada hasta la Basílica para ofrecer en directo a toda España la Santa Misa y compartir con los zaragozanos su día grande. Desde la Basílica de El Pilar, Santa Misa del Pilar. El jueves a las 12 de la mañana, en 13.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
2 minutes per sobre de 2:15...
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, directes a les 2 de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats des dels estudis. Està amb nosaltres Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia. I com dèiem, doncs, a més, la plequet que ara parlàvem amb el Xavi Pérez, amb una temperatura que va acompanyar i amb uns resultats que hem dit des de fa una hora.
No pot amagar. Si és que no, el Sergi porta tot el matí a la redacció.
Un dia que podem bàsquet, menys a l'hoquei. Però la pista del noi és complicat. La pista del Noia és una pista, però 4-2, vam donar la cara.
Sí.
Fer pleno és complicat.
Diumenge ve l'Igualada.
O sigui, fer pleno un cap de setmana serà molt complicat.
Home,
perquè
clar,
perquè
hi ha tants esports,
però ara dic, perquè tenim tants equips ja bastant ben col·locats que serà difícil. En fi, també es connecten la presidenta del Balafia Volley.
La líder.
Sí, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
company. Bueno, líder, i posa el liderat en joc ja la propera jornada. Que juguen contra els segons.
Sí.
Bueno, Està bé començar líder.
Home, clar que sí.
Les no, coses com són.
Evidentment.
Però també és cert que nosaltres vam començar contra, en principi, un dels rivals més fluixos de la categoria.
Bueno, bueno.
Presidenta, guanyar és molt complicat sempre. Guanyar sempre és molt complicat. S'ha de celebrar.
Aquest matí jo he arribat i li dic al Sergi, aviam, el Barça no pot ser que es deixi dos punts a Granada si vol aspirar a fer alguna cosa interessant. I el Sergi em diu, no, és que guanyar és molt difícil a tot arreu.
Clar, sí. per mi.
Surt a guanyar.
Bueno, passa que el Barça de Guardiola ho va contaminar tot.
Ja ho sé, però jo això no ho comparteixo. És a dir, si aspires a fer alguna cosa important i t'has fet un equip una mica amb bons noms, no et pots deixar punts on sigui. Albert Escuer, cap d'Esports del Diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A veure, tu comparteixes l'opinió del Sergi? Escolta, és que clar, és molt difícil guanyar, es pot perdre a tot arreu, o equips com el Barça no es poden deixar dos punts a Granada?
No, equips com el Barça és evident que no es poden deixar dos punts a Granada. És veritat que evidentment pots perdre qualsevol lloc, però precisament tu guanyes títols quan no perds a qualsevol lloc. O sigui, hi ha llocs en els que no pots perdre.
Ahí està.
Si vols aspirar a alguna cosa,
que són dos clubs diferents a la resta del món.
Jo t'ho deia pel Barça aquest matí.
Per cert, Albert, anant al local, ho hem de dir, la pretemporada al final no va tenir influència davant del Guipúzcoa. Jo crec que estava d'acord amb tu, però vam guanyar bé. És a dir, sí, aquella pretemporada vam guanyar molt bé davant del Guipúzcoa. Les incògnites se van desvetllar en dos quarts, Albert.
Parles del Força Lleida.
Sí,
clar, home, del divendres. No, però vam parlar aquí la pretemporada.
És que va ser una mica sorprenent. També és veritat que el Guipúzcoa arribava amb una baixa molt important. Nosaltres en teníem dos, i que no va acabar de substituir, no? Perquè jo crec que una de les claus de la victòria del Força Lliga és que va aconseguir portar el partit cap al seu ritme, el va controlar totalment, i això en bona part és culpa, o mèrit en aquest cas, de Villar i Nacho Arroyo Varela davant d'un Guipúzcoa que certament, si la imatge dels seus bases i el rendiment dels seus bases ha de ser el que van donar Barcelo, que no és base però per lesions ha de jugar de base, i Harrell, que fa 1,70 i pesa 40 quilos, doncs Guipúzcoa tindrà problemes. Però bueno, això ja és problema seu. Nosaltres, sensacional poder començar així tenint en compte totes les circumstàncies.
Bueno, divendres al Barris Nord, 75-68, Força Lleida davant del Guipúzcoa Bàsquet. S'ha de començar guanyant, independentment, com deia la Vanessa, bueno, és que a la millor sembla que sigui el rival més dèbil, és igual, s'ha de començar guanyant.
No, però Guipúzcoa no, que
són
van fer la promoció d'ascens,
I benvinguts siguin.
Va arribar a la semifinal,
Per això et dic, benvinguts siguin, són tres punts, ja que hem començat amb bàsquet...
Sí, però Sergi, fixa't tu, dius Guipúzcoa, Final Four, sí, però fixa't tu que en aquesta primera jornada els dos equips que han baixat a CB, Fuenlabrada i Betis, i els tres equips que van jugar a Final Four i no la van guanyar, com el Palencia, que són Burgos, Valladolid i Guipúzcoa han perdut. Ojo la leporo d'aquesta temporada.
Sí. Bueno, l'Estudiantes ha guanyat.
I bé, a Càceres. Bueno, a veure què fa Estudiantes, que serà potser el gran equip, però jo crec que novament anem amb aquesta primera posició, ara parlo també de pronòstics, i per tant és un brindis... Però jo crec que el que pot quedar campió te pot perdre perfectament de 10 a 11 partits.
Sí.
A mi em costa veure que Estudiantes en la plantilla i l'entrenador que té, perquè això és molt important també, o sigui, Estudiantes ha fet un All-Star de l'Alep i això no li pot donar qualsevol, li ha donat a Rivero que acumula 6 ascensos entre jugador i entrenador, ostres, se'm fa difícil pensar que pugui arribar a perdre 10 partits Estudiantes. La resta potser sí que estan a un nivell més terrenal, però bueno, ja ho veurem.
Sí. Els partits s'han de jugar.
Bueno, això està clar.
Sempre, el bonic, però
si
tens, si tens
fons d'armari i un bon entrenador, com ja hem vist en futbol, la cosa canvia també, les coses com siguin. En bàsquet femení, el Cadí la Seu va guanyar a casa 84-76 al Casademont Girona.
No,
i també
Saragossa.
Casademont Saragossa, perdó. Casademont Girona ho va ser tota fa molts anys, és veritat, imagina't. Casademont Saragossa, tens raó. I per tant també és important anar sumant victòries. Això pel que fa en bàsquet...
Una cosa en bàsquet. Divendres anem a Burgos, però és el Tizona, no? O el San Pablo. Albert.
Hola.
No, dic divendres, que anem a Burgos.
És San Pablo-Burgos.
Sí, no, però...
San Pablo-Burgos.
Sí, per això.
Sí, sí.
Però hi ha el Tizona que va guanyar i el San Pablo que va perdre. Sí, ara a Burgos n'hi ha dos equips, que ja em diràs tu.
Exacte. I en bàsquet femení deixem apuntar també algo important, perquè el femení del Força Lleida va aconseguir una victòria importantíssima.
Sí.
Jugava davant de l'Urgi, un equip que acaba de baixar de la Liga Femenina Challenge, que és el gran favorit per tornar a pujar. Perdeia de 16 en el segon quart i va acabar guanyar. Vull dir, importantíssima victòria del Robles Força Lleida, en aquest cas, també.
Per cert, que tant jugadores com jugadors estan per la ruta de l'etapa, no? He vist... He vist que van...
Després del partit, eh?
Bueno, etapa...
Sí, bueno, va, segons el club va ser l'estat la clau de les victòries.
Claro.
No, jo ara faig el que diu el club, eh?
Sortir d'etapes va ser la clau de la victòria.
Bueno, és el que diu el club.
Bueno, escolta, jo hauria de guanyar molt, eh, també.
Però també surts molt d'etapes.
A mi el tapeo m'agrada molt.
El Balafia també haurà sortit d'etapes, no?
No sé, Vanessa, veu fer ruta de l'etapa abans del partit o no?
No. A més, nosaltres juguem molt aviat, i que hem de dinar a la una els dies de partit a casa.
Pues vermut.
No.
Ja li agradaria a la Vanessa haver fet ruta de l'estat de la tapa, perquè llavors vol dir que el patrocinador també ficaria
pasta. És Sant Miguel.
Exacte.
No, nosaltres a dormir aviat els divendres, el dissabte sí que ho vam celebrar. Ja està, després del partit, i així és com s'han de celebrar, però que em sembla molt bé que em facin la ruta de la tapa, que escolta, és molt sa. I apostar per comerç de proximitat i els restaurants d'aquí i els caragols, Xavi?
Claro, sí, malament.
Caragols.
Però mireu si sóc ingenuo que no havia connectat el punt de vista econòmic amb la ruta de l'etapa dels jugadors i jugadores de bàsquet. L'Albert Square novament m'obre els ulls.
Vanessa Ortega, dèiem, heu començat la temporada aquest cap de setmana a casa amb un Juanjo Garra ple a vessar. Autoritats per al públic general, a més em consta que és públic, vull dir que no teníeu a la base, per tant era públic real que venia a veure el Balafia Volley. Victòria, 3 punts, líders, ho sé, és la primera jornada, si vols és anecdòtic, però segon és l'Illa Grau i és el proper partit.
Sí, no, com tu dius, és important començar guanyant. L'any passat vam començar perdent el primer partit a casa contra Xàtiva, bueno, pues perquè era el debut i una categoria nova, i enguany també vam començar un primer set bastant dubitatius. Perdíem 24-21, vull dir que van tenir 3 pilotes de set l'equip contrari, i vam saber remuntar i vam guanyar 27-25, i a partir d'aquí doncs ja vam ser bastant superiors, i molt contenta, com tu dius, perquè la gent del públic no era gent de la base, sinó que era gent que venia a veure el partit. Vam tenir molta sort també, molts representants de l'Ajuntament i també el director general de Rodi Motor Services, que al final és el patrocinador principal i, com diu l'Albert, és el que posa els calerons i els que ens està ajudant per estar en aquesta categoria.
No, clar, clar.
Llavors, el Balafia el que ha de fer és la ruta de la roda.
Sí.
No donis idees, Albert, no donis idees, que ets una mica tremendo.
El proper partit davant de l'Illa Grau, on
Castelló?
A Castelló, heu d'anar.
Mira,
a Castelló, juguem dissabte a les 5. Bé. Sí. Bueno, serà un bon test també per veure en quin punt ens trobem i en quin nivell ens trobem, però Illa Grau és un equip que una altra vegada ha fet una plantilla per poder pujar, juntament amb Sant Pere, Sant Pau i Eivissa, que enguany són els tres, diguéssim, els tres forts de la categoria, i veurem en quin nivell estem.
El Sant Pere i Sant Pau és el de Tarragona?
Sí, sempre, tota la vida.
Sí.
Aquest no pujarà.
Que va guanyar Eivissa aquesta setmana.
Aquest no pujarà, que no té un duro.
Tarragona sempre ha tingut molta... El vòlei masculí sempre ha tingut... Perquè l'Ajuntament està en 14 milions d'euros, no?
Està a la ruïna, l'Ajuntament.
A Castelló teniu dos equips, la divisió, el Mediterrani o Castelló també, i a la zona de València el Xàtiva. Teniu desplaçaments molt més lluny d'aquests?
No, el juny és Tenerife, que serà el primer partit de la segona volta. Anem a Sóller, a Mallorca, i anem a Eivissa. Això és el que tenim...
Vanessa, que potser ja ho has dit això, ara no ho recordo. Els desplaçaments a les illes us els paguen o no?
No.
Ah, no?
Ho paga el club.
O sigui, per anar a Tenerife...
No tenim cap ajuda per viatjar.
Per anar a Tenerife no us paguen el viatge, la federació?
No. Res? Això no funciona així.
Però no us paguen res, ni una part?
Res. Mare de Déu. Res, absolutament.
No,
per tant, un viatge a Tenerife, pues ja sabeu, són 4 o 5.000 euros, així...
Bueno,
així de trist és.
Ho sabeu amb temps, suposo que ja ho teniu reservat, perquè és la manera potser d'aconseguir preu.
Ja tenim reservat Illes Balears, i Tenerife ja està reservat, sí.
Déu-n'hi-do.
Reservat i pagat. Reservat
ah, reservat i pagat, imagina't.
Home, clar, és que si no, no pots reservar vols. Els vols s'han de pagar al moment.
Tens raó. No és allò que... Deixo 20 euros i ja ho trobarem. No funciona així. Molt bé, Vanessa. Amb futbol ha estat un cap de setmana interessant, sobretot pels principals
4 de 4.
Equips. L'AM femení ha guanyat el seu partit. 2-1 davant de l'Europa. Es col·loquen terceres a la classificació. Van guanyar l'Europa, que era... estaven pràcticament a la part, a la sí, classificació. El Lleida Esportiu 3-2 al Penya Deportiva. Ara em direu com estava el camp d'esports, però és una victòria importantíssima.
Malament.
Abans ho dèiem amb el Sergi.
Malament, el camp d'esports.
15 punts, a el Lleida Esportiu.
A mi només m'interessa si el Xavi ha anat o no ha anat. Només m'interessa.
Aviam, Vanessa.
Ahir era plequet.
Ahir era via la plequet. Com vols que vagi jo?
Ahir no va anar. No.
I a segona federació i a tercera federació, el Mollerussa 4-2.
Fantàstic.
Guanyava al final, però guanyava al Castelldefels, el Mollerussa, que es col·loca quart de moment amb 9 punts. O sigui, Xavi, tu no vas anar.
No,
ho he escoltat, però no vaig anar.
Val. A veure, el Sergi ja ens ha fet la crònica. Albert Escuer, partit de Lleida Esportiu, fes-me una radiografia.
Partit trampa.
Bueno, jo crec que ha estat un diumenge de remuntades, i en el món de l'esport hi ha un concepte que s'utilitza molt, però després és molt complicat d'implementar, que és la resiliència, no? El no baixar els braços, allò de dir, vinga, va, som-hi, que això, fins al final. Això és molt fàcil de dir-ho, i és un discurs que hi ha tots els vestidors del món, però després implementar-ho és complicat. I jo crec que per implementar-ho, un factor important és saber a què jugues. I en el cas de l'AM i de Lleida, una de les virtuts que tenen és que saben perfectament el que juguen. El 90% d'equips, quan se veuen a sota en el marcador i queden 5-10 minuts, què fan? Comencen a penjar pilotes, i a veure si la baixa algun, un rebot, una segona jugada, i a veure què passa. En canvi, l'AM i el Lleida, doncs no. I, de fet, ahir, Viadero és valent perquè no li queda més, Rubén López també, i continuant jugant a el que intenten jugar sempre, és com aconsegueixen a aixecar el partit. A partir d'aquí, és cert que estan en una dinàmica molt positiva i que partits que l'any passat segurament doncs, acabarien perdent, doncs aquest any els estem traient. Però jo crec que és molt important aquesta identitat que tant Viadero com Rubén López han estat capaços d'imprimir als equips i que et permet això, no? Que quan la cosa està molt fotuda, doncs no només no baixis els braços, sinó que siguis capaç d'aixecar partits que semblen impossibles.
Coincidiu amb el Sergi, no sé si havíeu parlat abans, però no. Coincidiu amb la radiografia sí, que ens havia fet el Sergi a les 12:30.
Sí, home, Albert Escuer és un gran, jo ja coincidí amb l'Albert ja més
gratificat. Jo crec que amb mateixes paraules i tot.
Sí, eh? sí, és que aviam, lo d'ahir...
Vull dir que porteu molts anys de veure futbol al camp d'esports.
Sí, perquè, exacte, mira, ahir al camp d'esports li deia el Xavi
Pérez... Però s'envia en Twitter.
A veure, primer, un moment, camp d'esports, Sergi, com estava?
Bueno, el camp d'esport molt malament, el terreny de joc per
no,
mi perjudica...
Gent.
Ah, doncs bé. Per ser home, per un diumenge de plaqueta...
La gespa
per...
ja havia molts collistes.
Sí, havia molta gent de
la
vestida de la
La gespa ja m'han dit que
ple.
Necessita atenció personalitzada,
diària.
Però ja...
Sí, el pas que no es pot regar, no hi ha aigua al canal de Pinyana, evidentment hi ha restriccions, per tant és obvi que no es pot regar, cosa que entenc.
Ara que vindrà el Piqué ho arreglarà tot, tranquil.
Sí, home, se faltaria això. Va, bueno.
L'equip del Piqué.
Sí, exacte. Tindrem 4, no? Bueno, home, jo ja t'he dit quin serà el meu, jugui a segona catalana o a tercera, ara de venir aquí a
Andorra. El camp d'on és, ara en parlarem d'aquesta història, el camp d'on aniria.
El Piqué ja va. Aleshores, anem a l'important. Jo concedeixo amb el que diu, bueno, per mi el que és important, concedeixo el que diu l'Albert Escuer i el que li deia jo al Xavi Pérez, per mi, és una opinió meva, eh? Aquest partit amb el 90% de bons entrenadors de la categoria, parlat de bons, acaba 1-1. 1-1. Perquè el 1-2, que surt el 88, és per una pèrdua de pilota de Quadri, que va jugar molt bé ahir, al extrem dret de l'àrea del Penya Deportiva, del nostre atac, però fa un mal control. Aleshores, com que estem amb jugadors molt atacants, perquè hi ha 6 darrere, que jo acabe que no arribi la penya. I allò acaba 1-1. Però nosaltres som un equip que arrisca. I com molt bé ha explicat Albert Escuer, el 88 hi ha aquell canvi de Neider per Javi Soto, i el més normal era ficar Neider de nou. Que curiosament s'ho va inventar el gran Cruyff amb Aleixanco. El gran Cruyff, que per mi va canviar el futbol, eh? Però aquí no faríem res, no haguéssim fet res. Allò hagués acabat 1-2, una protesta si hi ha una estrabada o hi ha una agafada, 1-2 i cap a casa. Doncs no, havíem de continuar com ho fèiem o com ho hem intentat fer. I jo crec, curiosament, que la penya no s'esperava això, sinó que el partit ja ha acabat, ens entraran 3 pilotetes i 1-2 i cap a casa. Doncs no, van fer 2 grans jugades per l'extrem dret, per l'extrem dret i vam acabar 3-2. I és el que diu l'Albert Square, d'anar amb la teva idea sempre. Guanyes o perdis, eh?
Sí, però
guanyes o perdis.
Estic totalment d'acord, però també te diria que amb un entrenador amb cara i ulls contrincant, tu no guanyes, perquè el partit se pare. I si no, el paro jo i m'expulsen. I tu no jugues ni a boles.
Això ho va fer el Simeone aquest cap de setmana, que l'han enganxat a les càmeres. Va dir, pum, no se juega más. I a
bàsquet, claro. Jo ho vaig veure fet. L'Aito García Reneses lo vaig veure fer diverses vegades. Parar el partit així, fotre un escàndol. I aquí a futbol passa igual.
Però això també s'ha de saber fer.
Sí, sí, evidentment, evidentment. Evidentment, evidentment.
I aleshores, i fixa't tu que Lleida al final acaba guanyant igualment el partit amb dos centres laterals.
Sí, dos jugadors d'extrem, dos jugadors d'extrem.
El que passa que en lloc de fer el típic tòpic, que és ficar els centrals de nou i començar a penjar pilotes des de tres quarts, doncs no, continuem jugant, continuem triangulant, i aquí sí que coincideixo en part amb el Xavi i en part amb el Sergi, d'una banda, en què la penya no s'esperava doncs, aquesta proposta de Lleida, i d'altra, doncs, que home, doncs, en aquestes situacions el partit s'ha d'aturar. Ah. O sigui, l'afegit no s'ha de jugar directament, però això s'ha de saber fer també.
No bueno, però això és el problema, com heu dit, de Guipúzcoa, sí, sí, de la penya deportiva. Sí. En tenim d'altres. Sí. Però això és el problema de la penya deportiva.
No donem idees i ja està. Bueno, però escolta, és victòria.
Però, i molt bé.
La penya deportiva, amb Pau Torres, no per el partit.
Pues potser no.
No.
Però és que el porter no li van arribar, el porter no va parar res, ja, el porter no va parar res. I després també l'electricitat, que això ja és una cosa que està passant aquest any, potser pel dia del Terrassa, però una vegada, pots dos, quan van marcar el 2-2, el 2-2, que ja era salvar un punt, tu veus que els jugadors del Lleida van ràpidament a buscar la pilota. Com si fos el Madrid, és així. No per por al 2-3. I, escolta, han salvat un punt al descompte, anem tranquils i aquest punt, no. Van a buscar la pilota i tothom va dir, queden 6 minuts encara al camp, anem a fer el tercer. I allò sí que va ser una comunió, ja la va tenir Quadri abans, igual no hagués arribat el tercer, sí, potser sí. No, però aquella electricitat, que és una cosa irracional i que no és científica, doncs es va produir novament a l'estadi i mira, vam acabar guanyant el partit, que són dos punts, És que passar de l'empat a la victòria són dos punts, Són dos empats,
Bueno, amb això, el que dèiem, el Lleida Esportiu és líder, de moment, empatat a punts, amb 15 amb l'Hèrcules. Uh-huh. Ara, el proper diumenge, 15 d'octubre, 6:45 de la tarda, Badalona Futur, Lleida, Club Lleida Ponent Esportiu, que és com ho posa aquí. El Badalona és tercer, amb 14 punts, de manera oficial doncs, és el Badalona i punt, de manera extraoficial, doncs, sembla que hi ha doncs, lleidatans que estan prenent el control del Badalona i que en un futur el podem acabar tenint. Dic de manera extraoficial, o sigui, res de confirmat, ni si voleu, afegeixo allò de presumptament. Per tant, aquest partit, que podia ser un partit més, doncs, bueno, s'acaba convertint, és a Badalona, per tant...
A Vic.
Això és a Vic, perdó, però vull dir que no és a Lleida, s'acaba convertint en una mica de...
De morbo.
No un derbi, però un partit amb una mica més de morbo.
Bueno, està bé.
Hi haurà algo especial o els jugadors passen d'això?
No, home, els jugadors donen igual. Si hi ha 3 punts en joc, dificilíssims, que el Badalona ha començat molt bé la categoria, és un equip molt físic. Quan parlem de com juga el Lleida també té un problema, que és l'agressivitat.
Molt fort, que cuidadito l'àrbit de turno.
No, parlo de el dia del Penya, o el dia tal, o el dia del Saguntino, clar, tenim jugadors que la volen tocar. Aleshores serà un partit molt complicat, i a veure si podem sumar els 3 punts, i aniran lleidatans i ja està. I l'altre, el que et vaig dir el primer dia, aviam, ja per acabar, sí que crec que a Lleida, aquesta mínima Lleida esportiva, hi ha dos classes. Uns que ho saben tot i els altres que no sabem res. Ja m'he ficat que no sabem res, però que llegeixo molt atentament el que va dir Albert Escuera a la mañana, que va ser molt bona informació a finals de juliol, d'aquest interès d'uns empresaris vinculats a alguns a l'Atlètic Lleida amb la compra del Badalona Futur. Ja vaig dir el que pensava, jo no ho entenc, jo estic en contra de comprar categories, sigui el Piqué d'Andorra o sigui el Badalona Futur. Tenim el que tenim, el Lleida Esportiu i l'Atlètic Lleida que va guanyar al Camp de l'Horta. Intentem els nostres esports, equips, com a depòsit sentimental durant moltes generacions, i jo sóc doncs, de l'equip que vagi de blau, samarreta blava, pantaló blanc i porti el castellet a l'escut. Potser sóc un romàntic.
I si n'hi ha dos que van de blau amb el castell?
Home, seré d'un, no puc ser de dos. Evidentment, puc ser d'un, no puc ser de dos. És a dir, no sóc bígamo, no, en aquest cas.
No, ho dic perquè també he escoltat rumors de la paraula, o sigui, de la frase UE Lleida.
Bueno, jo he dit que el que vaig ser i a partir d'aquí jo no puc fer res més. És a dir, sóc puc parlar del que penso i punt i final.
esperar a acabar la temporada.
Jo crec que aquest cap de setmana els jugadors, evidentment, mal de cap els hi fot, perquè ells van a la seva i ja està, però jo crec que per la resta potser la notícia més que el camp estarà a la grada, no? La foto del partit potser serà més la foto de la llotja o
de les grades. Però tu creus que aniran, no?, empresaris de Lleida a Vic, anirà el Freixa i el seu fill, no?, que és el que va amb el padrón a futur, crec jo, eh?
Per això et dic que potser lo interessant serà veure la foto de la llotja i de les grades.
A veure si veiem, a veure si veiem una cara coneguda.
Vanessa Ortega, després d'anar a Castelló.
Sí, i el públic, corazón partido.
Bueno, no. Ja veurem. Però de tota manera, jo crec que estic d'acord amb el que diu el Sergi, el que dieu, però penso que, com sempre, fins que no tinguem tota la informació...
Sí, per això deia presumpte, eh?
Si no està, és complicat opinar sobre aquest...
Sí, però jo, Vanessa, te fico el primer bloc, perquè tu fa un mes, quan te va preguntar el Ricard, diu, bueno, jo sé coses que em callo i ja ho sabreu. Això sí que ho has dit. Te fico dins de les persones que sabeu coses. Jo no sé res, eh? Jo sol dic com a ciutadà el que penso.
Saps si tenim un problema si tu i jo no sabem res i els demés ho saben?
Molt desvinculat, no fa vida social.
És igual, però nosaltres hauríem de saber coses. Jo confio en tu, si tu no t'has assabentes...
Vanessa és el nostre far, ara.
No. Topo. Bueno, tinc la sort o la desgràcia, no ho sé, de a vegades estar en llocs que no toquen, però jo crec que quan les coses s'expliquin bé, crec que tothom entendrà les coses.
Ah.
Però falta temps encara.
Bueno, però falta, no, falta temps, que és una temporada.
Que tothom ho entengui és impossible.
Sí, això també estic d'acord.
Hi haurà un punt de vista sentimental a tot, i el sentimental és important, Vanessa? Més que l'econòmic, eh?
El corazón partido, home.
El problema és que penso, i ara sí que ho dic com a ciutadana del mundo, penso que aquí, en tot cas, no hi ha cap sentiment emocional, eh? Vull dir, aquí hi ha un sentiment econòmic per les dues bandes, per totes les bandes, per les totes.
Bueno, però el Sergi parla dels seguidors, eh?
Clar, seguidors. Exacte.
Ja. Però
jo no vaig al camp a veure aquí a la llotja, eh? A mi em porta tres pitos.
Però els seguidors segueixen un equip que està gestionat per unes persones que també tenen les seves motivacions, no?
Sí, clar.
Tothom.
Bueno... Ja està,
però això que dius que vas al camp...
A veure, que la Vanessa està deixant anar, que no és de sentiments ni de colors.
A mi no m'importa que hi hagi la llotja. A mi no m'importa gens.
Jo crec que no.
Perquè el Barça algú va anar, no va anar, però no hi hagués el Bertomeu. Vostè podria estar a favor o en contra del Bertomeu, però juga al Barça.
No, però...
Jo jugo al Lleida. No, a mi que hi hagi la llotja, no, igual. A mi.
Això del Barça, què és? Això del Barça li queda una temporada.
He parat un exemple.
Això li queda una temporada i prou. Però ja no li pot quedar més, això del Barça. Però el que no entenc és que tu tens que anar-hi amb un club,
bueno,
que te representi una gent...
Escolta,
i
que ens queden 4 minuts i mig.
Però a mi que se segui la llotja, em dóna igual.
Sergi, propera jornada. L'AM rep el Càceres a Lleida, serà el diumenge a les 12 del migdia. El Lleida Esportiu visita Vic per jugar contra el Badalona Futur a 6:45, el que dèiem. I el Mollerussa, per cert, jugarà a casa del líder de l'Hospitalet. Ens queden 4 minuts. El tema del Piqué i Andorra, jo suposo que ni l'ha contemplat venir a Lleida, però sí que és veritat que la notícia va saltar aquesta setmana quan el govern andorrà li comunica a Piqué que no poden fer servir, anar, o sigui, no poden fer anar el camp nacional a partir de la temporada vinent.
Claro.
I Piqué fa unes declaracions a les xarxes, no sé si meditades o fruit de, o les fa sense pensar,
no,
que diu, gràcies, ens heu expulsat del país, l'any vinent buscarem un lloc on endur-me l'equip. Claro. Per tant, ha de buscar... No sé si li canviarà el nom i tot.
No,
entenc.
És que el Piqué el que volia és que li fessin un camp nou a Andorra.
Ja.
I el govern andorrà li ha dit que anava a la Xina.
On podria anar a jugar?
No, però Piqué el Nacional podia jugar. El jugué ara, ho fan pel rugby. Però Andorra és... Andorra és
no
hi ha sentiment, tampoc.
Però ja no sé què ha passat aquí al mig.
Canvien en un dia.
Ja t'ho dic jo.
No sé què ha passat. En fi.
Bueno, jo crec que aquí la notícia Piqué ja t'ho farà.
No vull a Badalona a futur a Lleida.
Fernández, que era l'excap de comunicació, morava en Andorra i, per tant, coneix el país i coneix la situació. Explicar que no és ben bé com ho explica el Piqué, però crec que aquí la notícia és la piulada de Javaloyes, que altre cop se viene arriba i diu, us esperem a Lleida.
Sí, ja va ser un error.
Otro, a l'atac.
Jo no sé si va ser un error.
Però us esperem a Lleida una persona que no te conveni.
O Jove Pereira, que és el propietari del club.
Clar.
Digo jo, no sé.
Per això t'ho dic, que a hores d'ara, com que no tenim solucionat el conveni d'usos del camp d'esports, no. Ja m'explicaràs tu, només ens faltaria això ara.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que el camp d'esports, per mides, sí que pot rebre un equip de segona.
La Liga no accepto com està la gespa allà.
Bueno, home, s'hauria de
va ser un error de Javaló i és una cosa extemporània, i el problema de Piqué amb Andorra que el tingui. Això faltaria Lleida ara implicat amb això. Jo és que no, jo al·lucino.
Però què no t'agradaria, futbol de segona?
No, si el guanyem al camp, sí. Però si no guanyem al camp, que hem d'anar a comprar? Mira, han comprat segona A, i l'any que ve aquí, no sé, la UE Lleida, que la recuperem, que és una entitat que ha d'estar enterrada i ben enterrada perquè no van pagar ningú i és una entitat de vergonya, la recuperem per jugar contra la Unió Deportiva a Les Palmes. I què? M'ho he passat millor ahir. Pues és bueno, a dir, anem a guanyar els partits al camp.
Sí, l'any que ve
tindrem que ens tornen tarats.
El Piqué Futbol Club, el Lleida Esportiu i la Unió Esportiva Lleida.
Quan no tenim un duro. Quan no tenim un duro. A part, comprar és capitalisme pur i és perdem la humilitat. La perdrem total, sigui quin sigui, sigui l'Andorra de Piqué, per mi, el futur o el Leganés. Jo no ho entenc. Jo no entenc què està passant.
I a banda, jo no tinc tan clar que a dia d'avui el camp d'esports passés el cribatge de la Lliga de Futbol Professional.
Però és igual, però la plaça de segona
ha vingut aquí un primera divisió a jugar a la Copa del Rei i hi ha hagut problemes.
Ja. Sí, però estem tarats.
Per un partit.
Però a veure,
llavors, jo crec que el camp d'esports...
Quin és el cribatge de la Lliga?
Aviam,
Albert, quin és el cribatge de la Lliga?
Home, no sé, però tècnicament deu haver algun que no
passen
les portes, els accessos...
Tot d'entrada tenia una zona mixta que el camp d'esports no hi és.
Ja.
Va.
És igual, se pot fer, però estem parlant de comprar, estem tarats, ho tenim un duro.
I fica tors, i fica tors.
No, però sí que és veritat que s'hauria de gastar bastants diners per ficar-lo al nivell.
Però que a segona A, igual no anem mai, home, igual no anem mai, tranquils.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Un plaer, com sempre, i enhorabona. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Un plaer, gràcies.
Adeu,
cap a Burgos, Albert.
Cap a Burgos. Sergi Tori, Xavi Pérez, un plaer, bona setmana.
Vinga, igualment.
Si guanyem a Badalona i a Burgos, si fes el CEA i a Castelló.
Sí, de moment és això, no guanyar ni tres puntets. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Mira, mentre anem parlant d'esports, però la part esportiva, millor que quan comencem a parlar de justícia, de d'altres històries extraesportives. Prefereixo parlar de que la pilota ha entrat i ja està. I hem patit o no hem patit i, escolta, són tres punts més. Com et deia, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Ara escoltes Migdia, Cope Lleida, i et seguim explicant tot el que t'interessa amb la Pilar García Muñiz. Demà a les 12:20, altra vegada des de Lleida.